Sant Cugat Empresarial, a Cugat Mèdia.
Avui tenim amb nosaltres l'Eva Díez, de l'empresa Cooking Communications, Cooking.com, una agència de comunicació, relacions públiques, màrqueting digital, esdeveniments, en un espai que és de secció empresa. Estrenem espai amb l'Eva d'aquesta hora a Sant Cugat, en particular de l'espai d'empresa i el teixit empresarial que tenim a Sant Cugat. I l'Eva avui, que és amb nosaltres, ens parlarà de la comunicació de la seva empresa i bé, coneixerem una empresa més aquí a la nostra ciutat. Eva, molt bon dia.
Molt bon dia. Què tal, Júlia? Com esteu?
Molt bé, molt bé. Molts animats i amb moltes ganes de que ens expliquis moltes coses. Eva, escolta'm, per situar-nos, explica'ns què és Cooking Communications.
Doncs Cooking Communication és una agència petiteta, sempre diem que tenim un concepte més de botic. Ara aquest febrer farem 7 anys, que ja és un repte per una pime. I estem aquí a Sant Cugat, estem a les oficines de l'antiga Delphi, doncs estem amb un grup d'empreses que estem aquí dintre. I ens dediquem sobretot doncs, a les relacions públiques, als esdeveniments, o sigui, relacions públiques enteses des del punt de vista d'arribar a la premsa, fer sortir notícies, als mitjans de comunicació, als esdeveniments i als continguts. Però estem molt enfocades a un àmbit molt industrial, és a dir, entenem molt bé el que és l'empresa, el que és la indústria i també la petita empresa, no? Llavors, bueno, estem en un entorn industrial i és una mica el que ens diferencia. Nosaltres sempre diem que som el punt pink en el món blu, és a dir, una mica la creativitat dintre un món de molt de rigor, no?
D'acord.
Doncs perquè toquem molts els temes doncs, de tecnologia, de l'enginyeria, de medicina, temes una mica doncs, que necessiten molt rigor, que necessiten una especialització, però ho fem d'una manera doncs, diferent, no? Una mica més, doncs això, més emotiva, si vols, des del punt de vista de generar l'efecte wow, no?
Perfecte. És a dir, sou, diguem-ne que la portament rosa, no? El pink, el color rosa dins el blau, no? Vull dir, tot a la conjunció. Perfecte. Molt bé. I quan parlem de tecnologia, quin tipus d'empreses soleu, amb quin tipus d'empreses soleu ajudar més dels sectors que has comentat?
Mira, nosaltres és veritat que podríem ajudar qualsevol empresa, però és veritat que ens hem adonat que tenim un cert valor i a més, saber, entenem millor perquè hem treballat durant moltíssims anys amb enginyers. Llavors, els entenem bé, sabem què estan parlant. Quan ens estan dient alguna cosa, ja sabem per on van, què és el que realment necessiten, no? I ens hem adonat que realment aportem molt de valor doncs, en aquestes empreses. Doncs, per exemple, clients que tenim... alguns exemples, eh? Doncs clients que fan punts de recàrrega de vehicle elèctric, institucions que parlen d'eficiència energètica, empreses d'electrònica, empreses d'enginyeria mecànica, doncs, per exemple, una institució també que promou doncs, el desenvolupament de les energies renovables en tot el mercat. Després també tenim algunes petites empreses que, doncs, per la proximitat que estem aquí a Sant Cugat, que ens coneixen, doncs hem anat treballant i són altres temes, no? Per exemple, també treballem en temes de salut mental perquè des del punt de vista científic, no? Doncs els comprenem i els podem ajudar o uns altres doncs, des d'un punt de vista més social, no? que necessiten, però sempre tenen algun component doncs, que són una empresa petita, que necessiten el nostre reforç. És veritat que treballem amb empreses grans, però treballem amb projectes, no? No tenim una estructura suficient per poder atendre doncs, una gran, gran empresa. No? Som una empresa petita que podem tenir clients petits mitjans i projectes concrets d'empreses grans.
Perfecte. Amb quin repte es troben les empreses tècniques i empreses organitzades o compostes d'enginyers tècnics per comunicar el que fan? Quins són els reptes més importants?
Jo sempre dic que aquí estem molt basats, l'empresari català especialment, està molt enfocat a tenir un gran producte i tenim un gran producte en gran qualitat. Complim totes les ISOs, totes les normatives, som el millor quan si posem en competidors, és que tenim el millor producte, fa el millor tal. Estan molt enfocats a la industrialització, però és veritat que no saben com explicar. Nosaltres sempre diem que si no ho expliques no existeixes, no? Llavors, és complicat a vegades perquè sense perdre aquest rigor que ells fan tant i que posen tant d'esforç, no? En produir aquell producte que a més potser té un gran component de recerca o d'investigació, no? Que han aconseguit ells a millorar aquell procés durant anys i que són els millors i que els han portat fins aquí sense desvetllar ni secrets ni res, doncs posicionar-los i ajudar-los a donar-se a conèixer el mercat com es mereixen, no? Llavors, aquesta falta de comunicació sí que veiem que nosaltres els hi podem donar. Llavors, és com aquesta compensació, no? Ells saben quin és el producte i nosaltres sabem com posar-lo en el mercat, com fer-lo conèixer, no?
Perfecte.
En comunicació sempre diem que la comunicació no ven directament, no? Sempre ajuda a la venda, no? És a dir, si tu tens un gran producte, jo t'ajudo a que arribi la gent a comprar-te'l, però després arriben a la botiga i no els atens, o no els hi obres la porta, o el producte, o el preu és massa alt, o el que sigui, doncs no. Però nosaltres treballem tot aquest àmbit per atraure, no, aquesta demanda. Això és el que els hi podem aportar. Quan els hi expliques així és quan ho entenen i llavors és com es relaxen i confien en tu, no? Llavors és que comencem a treballar junts i crec que fem molt bones sinergies.
Molt bé, molt interessant. I escolta'm, quanta gent esteu cuinant idees, no? Perquè vosaltres us dieu cooking, no? Cuinar de l'anglès. Quanta gent sou a l'empresa? Tu ets la CEO, no? I quin equip teniu?
Mira, nosaltres som 8 persones, casualment tots som noies, és una coincidència. Hem tingut nois, no és que no. Passen nois pel despatx, no hi ha problema. Però sí que és veritat que, també per això el pumping, perquè és veritat que tot aquest sector industrial i tecnològic és bastant masculí. Llavors nosaltres portem aquesta vessant més de la comunicació i també d'aquesta mentalitat més femenina moltes vegades, no? Però som 8 noies, tenim perfils diferents, sobretot molt complementaris. Podem oferir tots els tipus de serveis, des del punt de continguts, audiovisuals, pàgines web i comunicació online, els esdeveniments. Ara, doncs, amb la pandèmia ens hem de posar les files en tot el que són els esdeveniments híbrids. N'havíem fet, però és veritat que no amb la intensitat que s'han fet aquest any. I, bueno, i aquest any, doncs, ja, la veritat és que des de novembre i desembre va ser increïble el boom, perquè totes les empreses suposo que devíem dir, bueno, tenim budget i no l'hem gastat, i què fem? Doncs vinga, fem alguna cosa. I en vam fer, doncs, moltíssims, la veritat. I podem cobrir, doncs, tot, i el que us deia, no? Una mica tot el ventall de les necessitats. Nosaltres sempre diem que venir a cooking és una mica com anar al metge de capçalera, no? Quan primer t'atenem i dius, bueno, què em passa? És que, mira, em fa mal aquí, no? Doncs, mira, em passa això. És que, escolta, jo faig un millor producte i els altres em passen la mà per la cara. Com pot ser si jo tinc el millor producte? Perquè jo ho sé, no? Doncs, mira, vostè hauria de fer això, això i això, no? Hauria d'anar a aquest especialista, això, això. Doncs és una mica el mateix que passa amb la comunicació i en cada una de les branques i les eines. Avui en dia està tot molt interconnectat, no és com abans, que doncs, feies premsa o feies un esdeveniment o feies tal, sinó que tot a través de les xarxes socials, els smartphones, a internet, doncs tot està superconnectat. Llavors, ens podem oferir aquesta visió holística, no?, completa de tot el procés de comunicació i sabem què necessita realment i podem oferir una estratègia que sigui mixta en diferents coses, no?
Perfecte. I escolta'm, això dels esdeveniments híbrids que acabes de dir ara, tots els que estem escoltant o que parlem amb tu ara mateix, sabem, hem participat en un esdeveniment algun cop, no? Ja sigui fins i tot si no ets d'empresa, en un casament, no? Sabem què és un esdeveniment i quins factors hi ha. Ara, l'esdeveniment híbrid no tots hi hem participat. Aleshores, quins factors té un esdeveniment híbrid? És a dir, què fa que un esdeveniment sigui híbrid? Ens ho pots explicar per entendre, no? Perquè, a més, això és una tendència ara, no? Amb la
Sí, és una realitat, ja. Clar. És una realitat. Sí, clar. Sí, correcte. Mira, la diferència és, en funció de què vulguis fer com a esdeveniment, tens diferents tecnologies al teu abast. Llavors, l'esdeveniment híbrid diríem que té això, no? Híbrid vol dir dos parts, no? Una part i una altra, doncs una part presencial i una part online, no? Aquí és on combinem, segons el tipus d'esdeveniment que necessites, si necessites més participació, necessites exposar més coses, necessites interactuar, que les altres persones des de casa et connectin, si són moltes persones o són poques, doncs nosaltres ara ja coneixem, ens hem fet expertes en tota la tecnologia que hi ha a la base de tots els esdeveniments, coneixem avui en dia tots els platós disponibles, totes les tecnologies, tots els serveis que existeixen. Nosaltres tenim dintre del despatx, tenim plató també, que podem oferir les nostres càmeres, però és veritat que en funció d'on anem, doncs necessitem doncs un equip de so especialitzat perquè sabem que si no allò no es funcionarà, no? I és aquesta característica, en el fons, és doble feina, eh? És feina de fer l'esdeveniment presencial i, a més, fent-lo híbrid, no? De fet, és una mica com anar a la tele. La tele, la gent veu el que surt per la pantalla, però darrere doncs, hi ha un plató i darrere hi ha el que li diem nosaltres la peixera, no? L'espai on estan tots els tècnics, estan controlant, entra tal vídeo preparat, no sé què. Doncs això seria la part que diríem presencial, que això ja existia i això ja era així. Nosaltres tenim, doncs, desenvolupem un guió tècnic, el tècnic sap el de vídeo, el de so, tal. I això a vegades ho fem per esdeveniments petitets, però ho fem completament professional. Doncs amb això se li suma un altre equip, que és el de realització tècnica. És a dir, hi ha dues realitzacions alhora, perquè no és el mateix el que passa a l'escenari que el que s'està retransmetent, no? Doncs perquè necessites projectar les preguntes que fa la gent al chat mentre la gent veu des de casa, perquè has de posar una cortineta amb qui és aquella persona, perquè no és el mateix estar a l'espai que saps que aquella persona te l'acaben de presentar i te'n recordes, que està a casa mirant una pantalla, que acabes de mirar el mòbil, ai, qui era aquest? Ja no ho veus, no? Doncs t'han de recordar, no? Doncs té una altra manera de fer, no?, aquesta part digital. Llavors, doncs tenim una doble feina, per nosaltres és molt interessant, ens agraden, bueno, ens va l'adrenalina, eh? Si no et va aquest tema, ja no cal que t'hi dediquis al nostre sector. Però és veritat que doncs tenim un doble focus, però l'hem desenvolupat. Llavors seria aquestes dues coses, no? És a dir, tens un esdeveniment que està passant en presencial. Llavors, això et permet convidar certes persones en funció de les mesures. Doncs mira, que no es pot convidar ningú. Doncs està el ponent, se'n va, entra l'altre ponent, se'n va i anem retransmetent. O, mira, ara es deixen 10 persones perquè es permet tal cosa. Doncs tens 10 persones que pots convidar, separades, mascareta, tal, puges a dalt, fas la teva presentació i, a més, des de casa t'estan veient, no?
Clar.
És una mica aquest el tema.
Perfecte, com tu dius, una realitat, eh? No una tendència, com dius, això és una realitat pura d'ara mateix. És a dir, poder participar en un congrés, no?, en un event, però des de casa o des de l'oficina, digitalment, perfecte. Però sí que hi ha un gran repte per vosaltres al darrere, tecnològic. Sí. Molt bé, molt interessant. I escolta'm, heu notat un increment de demanda en temes de comunicació d'un altre tipus interna? Perquè tot el coronavirus ha portat molta necessitat de comunicar als treballadors, no? En cada etapa, cada moment. Vosaltres personalment heu trobat alguna necessitat amb això entre els vostres clients?
Mira, nosaltres en plena pandèmia una de les coses que ens va sorprendre és, i que estàvem contents, és evident, perquè la part d'esdeveniments es va congelar, no? Estaven estant bé a veure fins a què passava. Després la gent, quan va anar avançant, va dir, ostres, potser, doncs, escolta, no podem estar parats, intentem fer alguna cosa. Va ser com hem començat a fer, doncs, els esdeveniments més híbrids o directament online en alguna època, vale? Però sí que és veritat que el que vam notar és que ens demanaven pressupostos de premsa, molta gent i continguts. És a dir, com que no podien anar a visitar els clients, necessitaven tenir doncs, el desenvolupament doncs, de casos d'èxit a nivell doncs, de vídeo, a nivell de contingut per posar a la web, a nivell de newsletter per poder enviar als clients i sobretot premsa, perquè també és una manera de donar-te a conèixer a través de notícies, que et facin reportatges, que et facin entrevistes i que coneguin qui ets, on estàs, què fas, no? I a més, d'una manera molt creïble, no? Doncs perquè ho estàs explicant un periodista, li estàs transmetent i doncs, és una informació que entra bé, no? Que no és agressiva, sinó que tu vas a buscar aquella notícia, vols escoltar aquella notícia, vols llegir aquella notícia i quan l'estàs llegint, doncs és bastant efectiva, no? Diríem, en termes de retorn de la inversió és molt efectiva. Es paguen els honoraris de l'agència, és a dir, pagues la feina que fem, per tant, treballem pensant si ha de ser premsa o a través d'un article o a través d'una entrevista. És a dir, com aproximar-te al mitjà per fer que aquella informació que tu tens es converteixi en notícia, perquè els mitjans compren notícies, o sigui, fan notícies. Llavors, si tu, per molt interessant que sigui la teva informació, no ets capaç de transformar-la en una notícia, doncs no tindràs espai, no?, en un mitjà. I aquesta és una mica la nostra expertise. Llavors, és els nostres honoraris que pagues això, però, en canvi, tens un retorn molt important perquè estàs donant molta credibilitat i arribant a molta audiència.
Clar,
no?
És a dir, substituir la presencialitat per aquesta via, no?, per transmetre confiança via, d'acord. D'acord.
Sí. De fet, sempre en comunicació es parla de dos termes que són com importants per marcar. Una cosa que sí que ens ha marcat com a agència i treballar amb enginyers, vas dient per sort o per desgràcia, però és així, jo crec que és per sort, és la introducció de KPIs, no? D'indicadors en les coses que fem, inclús amb les coses presencials que abans no es feien. No? Llavors, nosaltres una manera de tenir el retorn de la inversió és, per exemple, mirem, quan fem en premsa, doncs a on has arribat, o sigui, no quantes notícies has tret, que també, sinó quina audiència has tingut quan, en aquella notícia, no? És a dir, doncs mira, això arriba a tanta gent, qui t'ha vist, què has fet, no? I llavors, doncs mira, escolta, no he gastat aquests diners, doncs he rebut això, ai carai, doncs si ho hagués hagut de pagar en termes publicitaris m'hagués costat molt més diners, doncs que t'ha funcionat o no t'ha funcionat. Però en comunicació, el que deia, hi ha com dos termes que són importants de tenir en compte i que jo sobretot penso que no, la gent no s'ha de sentir enganyada. En comunicació, igual que suposo que en molts altres camps, però en els camps que són de serveis, hi ha moltes vegades que hi ha molt de fum, no? Molt...
Sí.
I a vegades et trobes amb clients que estan com desenganyats, que t'arriben dient, escolta, és que jo ja he tingut agència i això no m'ha funcionat. A mi, digue'm les coses i si no, no ho faré, eh? I tal. I perquè venen, doncs, ressentits de males experiències, no? En el nostre cas, no volem que ningú se senti enganyat, llavors són molt clares. Mira, escolta, si fas això, nosaltres et podem assegurar això. No t'assegurarem tal perquè no és honest, doncs no és veritat, per tant, t'assegurarem això. Ara, això val això, no? I per tant, estàs d'acord? Vale, molt bé. Doncs ho treballem també en dos termes, no? La cobertura i la freqüència. La cobertura és com aquella taca d'oli, tu tires una taca d'oli en un plat o en una superfície, no? I s'estén, no? Aquella és la cobertura, on arribaràs? Doncs mira, escolta, volem arribar a aquesta cobertura. Doncs home, perquè la taca sigui més gran, haurem de fer més esforç, haurem d'arribar més, potser haurem d'invertir més en publicitat per arribar a tal cosa. I l'altra és la freqüència, és a dir, vale, a mi m'han tacat una vegada, m'ha arribat aquell missatge, però potser m'oblido, no, llavors és com la gota malaia, no? Has d'anar repetint el missatge, has d'anar sortint. Llavors, en funció d'això, nosaltres treballem les tècniques de comunicació per dir, bueno, mira, ara ens aproximarem d'aquesta manera, després repetirem el missatge d'aquesta altra perquè no es faci pesat, no es faci invasiu, però tu vagis aconseguint aquesta freqüència i aquesta cobertura que vols, no?
Perfecte, molt bé, molt bé. Aleshores, mira, també com a part d'aquesta activitat que feu de cara corporativa, no?, amb clients, amb empresa, amb empresa tècnica, amb enginyers, també teniu un cooking communications, una part molt social, no? A mi m'ha semblat molt interessant, particularment, la vostra organització del Congrés STEM, no?, que al final promou les feines o les professions de matemàtiques, tecnologia, ciència entre les dones. Ens podries fer 5 cèntims d'aquest congrés? O de, per quina raó? O sigui, d'on va sorgir que organitzessis aquest congrés?
Mira, nosaltres tenim una trajectòria, com es comentava, doncs jo vaig estar en una institució d'enginyers durant molts anys, 16 anys, vaig ser la directora de comunicació. En aquell moment vaig veure que en temes de, doncs, els estudis d'enginyer industrial, només hi havia un 19% de les noies que estudiaven enginyer industrial. 25 anys després, era només un 21. Vaig pensar que 25 anys, un 2%, era molt poquet, no? I nosaltres a Cooking, jo tinc una sòcia, la Cris, som les dues sòcies que portem Cooking endavant, la Cris Retxe, i quan les dues hem tingut experiències vitals en un moment complicades, no?, a nivell de salut i coses, i que et fan reflexionar sobre la vida. Llavors, quan va néixer Cooking, vam dir que seria, sempre que poguéssim, ajudaríem en tots els termes socials, no? I, per tant, des que va néixer Cooking, cada any hi ha hagut un projecte solidari. O regalem una campanya a una ONG, o, per exemple, en plena pandèmia vam fer una campanya que es deia Persones de Proximitat, que vam fer un anunci que sortia a TV3, no?, i que vam regalar, doncs, una pàgina web, una formació en comunicació online, premsa, doncs, a una petita empresa. Que
com va funcionar? Com va funcionar aquesta campanya? Què havien de fer els comerços per poder, no, mira, poder obtenir aquest suport?
La gent el que havia de fer era una campanya que apel·lava a la consciència social, per tant, les persones que, qualsevol que dius, doncs, mira, jo que sé, sempre vaig a comprar pa aquí, que malament està passant la Joana o la Núria que treballa, els que em diuen que no se'n surten, o el bar del costat o la botiga del costat, no? Doncs per ajudar així, la gent l'únic que havia de fer és fer-se un selfie o una foto de la parada i fer un hashtag persianes de proximitat. D'acord. I amb això ja entràvem dintre del concurs.
O sigui, s'havia de fer una foto davant del comerç de proximitat que hi volgués, no? Però no havia de ser el comerç mateix, podia ser qualsevol persona.
Si tu eres comerciant, escoltaves l'anunci i volies apuntar-te, te'l podies fer, però era la idea que també t'apoyessin la resta, no? I realment vam tenir una gran participació, va ser molt, molt maco, i realment també la persona que li va tocar la vam ajudar molt, era una hostessa de vol que ho havia deixat tot, feia justament 2 mesos, havia invertit tot el seu capital de l'atur i tot en crear una botiga al gener, i al febrer, pandèmia, i pobreta, doncs, des d'aquí, doncs, la veritat és que vam a tocar la loteria, dic, bueno, doncs, estem aquí per ajudar-te, no? Fruit d'això, no?, d'aquesta consciència, d'aquest això, sempre estem intentant ajudar, doncs, vam dir, aquest any potser ens toca aquesta causa, no?, perquè vam dir, ostres, potser perquè fem alguna cosa, tots som noies, moltes tenim fills i filles, la majoria tenen filles, no? I és com, bueno, potser feia, per què no fem alguna cosa en aquest sentit? Vam anar a mirar una mica, vam estar buscant per internet què es feia. Hi ha moltíssimes iniciatives, no?
Llavors de cara a l'STEM, no? A potenciar tot el que és enginyeria, tecnologia, sí, matemàtiques...
Llavors, vam dir, home, doncs potser sempre estem ajudant algú altre perquè no ajudem en aquesta causa. I al veure que hi havia moltes coses em va fer reflexionar com pot ser que si es fan tantes coses encara estiguem així, no? Aleshores vam trobar doncs, una clau que crec que va ser la clau de volta que ens ha donat força a l'STEM Women Congress, que és doncs, com a periodistes no, observar i denunciar o aclamar aquelles coses que funcionen i les que no funcionen. I en aquest cas el que hem fet és fer un annual report, fem un estudi amb totes les iniciatives que ja existeixen, per tant hem demanat la seva col·laboració, totes estan encantades. És, de fet, el nostre congrés és el seu congrés, no és el nostre, és el congrés de totes, no? I fem aquest congrés on estem totes presents, la gent que està implicada, els voluntaris i tot, i hem tret una enquesta en la qual hem analitzat l'impacte de les accions que elles fan, no? Llavors, això, per exemple, ha donat un resultat doncs, bastant esfereïdor, no? Que entre tot l'esforç que es fa i totes les accions que es fan, no, per exemple, en l'àmbit de nenes, vam repartir nenes, professionals i emprenedores. En nenes només arribem a un 1% de tota la població d'Espanya. Vull dir que hi ha tantes nenes que no saben què són les STEM i que si volen poden, que senzillament no és que les estem forçant a estudiar una cosa que... No, és que senzillament els estem dient, escolteu, si voleu, ho podeu fer. Perquè, mira, no és una carrera només d'homes, hi ha dones que han sigut rellevants, podeu fer-ho si voleu, és posar-vos, obrir els ulls, no?, i trencar tabús, barreres, d'una manera, no? Llavors, elles, les iniciatives són les que fan aquesta feina, però nosaltres hem volgut posar en relleu com és aquest impacte, no? I això ens fa aflora, no?, una necessitat que vol dir que tot l'entorn ens hem d'implicar en què això encara valgui més, no? Doncs en ajudar aquestes iniciatives a que arribin a més gent, a que vagin a més escoles, a que doncs, a tenir-li més recursos, i això doncs, ho diem tant per a iniciativa privada com per a la iniciativa pública, no? Però sí que ha sigut com un element de denúncia, no? De dir una manera de posar també en valor l'esforç i les hores que totes aquestes dones i homes que participen, dones i homes, en aquestes iniciatives. És veritat que hi ha majoria de dones, però també fem una crida a tots els homes, empresaris, professionals, tothom, que si vulguin implicar, no? Que també vinguin i que ens ajudin tant a nosaltres com a les iniciatives a que això es visibilitzi. No?
Perfecte, una gran tasca i esperem que aquest 1% augmenti gràcies a tota la feina que esteu fent. Eva Díez, CEO de Cooking.com, moltíssimes gràcies per participar. Ets sòcia de Sant Cugat Empresarial, no? I sí. Gràcies a la vostra adhesió, no?, a l'associació.
Avui estem aquí.
Agraïm moltíssim la col·laboració d'aquesta entitat perquè ens ajuda a fer possible aquesta secció, sí. No? D'apropar-vos.
I he de dir que gràcies a ells, a donar-nos a conèixer a través del seu butlletí, hem aconseguit clients, vull dir que ho recomano completament, no?
Perfecte.
O sigui, que és una gran iniciativa.
I tant, tot el que sigui associació, networking a la nostra ciutat, que tenim un teixit empresarial molt divers, no?, i ampli, és molt interessant. Doncs escolta, Eva Díez, CEO de Cooking.com, moltíssimes gràcies, molt bon dia, i a seguir fent, no?, que la comunicació ajudi a tot aquest teixit tècnic a donar-se a conèixer, no?, a existir, com tu has dit.
Moltes gràcies, Júlia. Moltes gràcies per l'oportunitat i estem aquí per el que necessiteu. Moltes gràcies, eh?
Perfecte. Molt bon dia.